8 i 10 minuts al matí, és el moment de parlar de còmic i ja us sentiu que avui estem nipons japonesos. Dani Ausente, bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs sí, bon dia. I això que sentim són les Pink Lady, que era un duet femení que literalment ho va patar al Japó de 1977-78.
I us convidem a que mireu els vídeos.
Literalment, què vol dir? Patar.
Explotar, ho va, bueno, sí.
Val, literalment potser no. Estan vives, no?
Bueno, no ho suposo, no ho sí, no ho sabem.
Ara, mira, ara fem la cerca.
Exacte. I per què obrim amb aquesta mostra de pop retro oriental l'espai de còmics dels experts? Doncs perquè avui parlarem de manga, però d'aquell que podem anomenar manga d'autor i que està molt lluny dels estereotips que es tenen sobre el còmic japonès. De fet, els títols que comentem avui hi ha qui els ha batejat com a gafotaku, que és una barreja entre otaku i gafapasta. He de dir, per això puntualitzar, que el terme gafapasta jo a mi no m'agrada gaire.
A mi em fa nosa,
no t'agrada gaire, perquè bueno, després anem amb mulles de pasta, no?
Exacte,
dient?
reconec que...
Tots, a més tots. David Tallada no, avui no porto ulleres, no em porta mai. Val, perfecte.
Va amb calces.
Doncs el David és l'outsider del programa.
Però ara direu, i per què un grup tan hortera com les Pink Lady, perquè era una mica hortera, serveix per introduir els còmics gafotaku? Doncs perquè forma part de la banda sonora proposada per Taiyo Matsumoto al seu còmic Suni.
Aquí això avui haurem d'agafar la llibreta i apuntar-ho tot molt, perquè direm molts noms, però Suni, com assolellat, del senyor Taiyo Matsumoto.
Sí, i de fet la majoria de temes musicals que sentirem avui surten referenciat en aquest còmic, perquè és un còmic que està ambientat a finals dels anys 70 al Japó. O sigui, que és una mica la banda sonora que proposa o que van sortint aquests temes.
M'estàs dient mica... que és la Black Exploitation de...
No, és una mica com si... en un còmic fet aquí sortissin cançons dels Bonellem, Los Pecos o la sintonia de Verano Azul, no? És a dir, que si sou nascuts o criats al Japó dels anys 70, la música que sentirem avui us farà treure una llagrimeta.
Escolta, Suni ha guanyat o ha estat nominat a premis de solera, Solera.
Sí. De fet, el Taiyo Matsumoto és un autor que és molt, molt reconegut i molt prestigiós, i en aquesta obra, que té una mica autobiogràfica, explica la història d'un grup de nens que conviuen a un asil d'infants, i no es tracta d'un hospici, sinó que és un lloc al Japó, deu haver-hi aquí, no connecten, que els pares, per motius de feina o pel que sigui, no es poden fer càrrec del seu fill i el deixen allà una temporada que pot ser molt llarga.
Acollida temporal.
Sí, acollida temporal de nens.
Com les guarderies, com aquestes de gossos, quan te'n vas de vacances.
Exacte, el mateix. El mateix. Això, no? I de fet, en alguns casos, són nens que s'han deixat allà i ja no han tornat
mai
més.
Hi ha alguns nens que els hi convindria.
Sí, és veritat.
Ho deixo aquí.
Tancats una gàbia, vols dir?
Sí.
Doncs a Suni trobem tendresa, conflicte adolescent, descoberta del món adult, humor, fantasies infantils o crítica social, i tot narrat superbé pel Matsumoto, que a més és un home que té un estil de dibuix que és molt allunyat del que un pensaria d'un còmic mandaka. De fet, és poder a l'autor més radical en aquest aspecte, no?, d'allunyar-se, i les seves influències són més aviat europees, no?
No hi ha ulls grossos, hi ha ulls petits aquí.
Exacte, no? I aquest blanc i negre i aquesta forma de dibuixar molt, molt expressionista, no? Té influències de Moebius, d'en Quibilal, Miguel Ángel Prado, i en aquest cas, en aquest còmic, sobretot del José Muñoz, que era un argentí, que era un mestre del blanc i negre.
Per cert, quina editorial ho publica
FCC,
això aquí?
FCC.
FCC, FCC.
Una E i dos cases. I dos Cs. Sí. Són 3-6 volums, crec, i de moment han sortit 3.
Fantàstic. Més còmics que...
Apunteu-vos, Matsumoto, avui el senyor que envia els nens a l'asilo.
Case Watch, Submete, es diu aquesta. Asilo.
Perdona, Asilo, m'ha encantat dir-ho. I aquesta cançó em sona fins i tot a mi. Vull dir que ha sonat en alguna pel·lícula o alguna cosa.
Sí, això està inclòs a la banda sonora de Lost in Translation.
Parlàvem ahir d'aquesta...
Doncs si són els Happy End. I també és la cançó preferida dels protagonistes de La xica a la orilla del mar, de Inio Asano, que són dos volums editats per Milky Way, que és una editorial petita que està traient coses de manga molt, molt interessants, i a la qual cal fixar-se. Així d'entrada, amb aquest títol, no?, La xica a la orilla del mar, un pensa en un còmic romàntic i una mica... un còmic una mica...
Però sabem que els japos sempre ens despisten.
Exacte, i això en realitat és una història bastant dura, cal dir-ho, ja molt ben dibuixada, sobre dos adolescents, estudiants de batxillerat, que estableixen un noi i una noia, una relació sexual molt intensa entre ells, però de la que voluntàriament volen expulsar l'amor, no?
Tots aquests que llegiu Tokyo Blues i us foteu calents, al metro, podeu canviar i podeu llegir La xica a l'orilla del mar.
Exacte. Hi ha una tristor, no? Latent, aquí.
Realment, ja sexe explícit i pornografia, però si busqueu excitació, realment, és tot molt trist,
bueno,
molt pessimista.
Però, escolta, tu saps la gent que s'ha posat com una moto amb Norwegian Wood del senyor... Yeah. Escolta, hi ha gent per tot,
Escolta, excitació trista.
Excitació trista.
Hi ha de tot.
Excitació potxa.
Exacte.
Doncs, el que anava a dir, també és interessant perquè aquest home, a línia sana, en aquest còmic, desafia molts tabús i moltes coses que al Japó estarien... És molt radical, no?, el trencament de costums japonesos.
Perdones, això és la Maciel japonesa, no?
El Rafael japonès.
Rafael.
El Kenji Sawada. He estat mirant vídeos i és bastant impressionant. Sí. Doncs canviem de títol, però no d'autor, perquè Lino Asano s'ha convertit en la gran descoberta del manga alternatiu. I vam parlar una mica perquè va venir al Saló del Manga i vam recomanar Buenas Noches Pum Pum. Però té més obres, com La xica de l'orilla del mar que hem dit abans, o aquest Solanin. He de dir que al Japó...
Solanin.
És molt famós i té molt èxit perquè ha connectat amb la seva generació, que és la que s'anomena la generació perduda del Japó, que és la primera que està abocada al treball precari, no? Uh-huh. En un país on el treball
és
tan important com el Japó.
Hi ha tots aquests hikikomori estancats a les habitacions jugant a videojocs, no?
Sí, exacte, també. I aquí a Solanin explica una història molt costumbrista, molt maca, sobre un grup de joves que han acabat la universitat, que no tenen cap esperança de trobar una feina estable.
La portada no us porta cap a aquestes pel·lis americanes?
Sí, una mica, perquè són tres nois estirats a terra, amb les guitarres a sobre...
Sense
és
molt
de fer, molt
no? Sense molt futur...
Perquè el refugi el busquen a la banda de rock que van formar a la universitat i on aboquen tota la seva desesperança. I realment és un manga molt intens, molt emotiu, poder el més accessible del Lino Asano, i a més perquè... és una història que, a veure, la crisi que va patir el Japó i aquesta generació perduda probablement ens arriba ara, i pels lectors occidentals pot ser un còmic bastant proper si no estan acostumats a la peculiaritat de la cultura japonesa.
Solanin, Solanin. Apunteu-vos-ho a la llibreta. Ara haurem de fer una llista, una foto, alguna cosa, Albert, què et sembla? Fem
ara,
una foto
fem
o alguna cosa, perquè, clar, amb tots aquests noms que hem dit... Aquesta m'agrada,
Heartbreak Hotel.
Aquesta m'agrada,
Japo, no?
Qui és aquesta dona?
Aquesta és la Momoe Yamaguchi. I la cançó és Imitation Gold. I realment m'agrada,
A mi aquesta m'agrada molt,
Sí, i...
A veure, un moment, espera.
A mi no.
Podria estar perfectament a la banda sonora de Kill Bill,
I tant, Estem parlant d'una altra proposta que es diu El hombre sin talento.
I que signa Yoshiharu Tsuge.
Exacte, i publica Gallo Nero Edicions, que és una editorial...
Ah, aquesta gent fan coses superboniques.
Sí, fins ara no s'havia...
No havien fet còmic.
Em sembla que han fet alguna cosa més. I és un clàssic dels 80 recuperat ara...
Però ells estan obsessionats, Gallonero, en traduir tant xinesos com japonesos. Vull dir que potser els hi ha vingut d'aquí, van conèixer això i van dir, vinga, portem-ho, no?
Pues sí, probablement. De fet, és un clàssic que estava inèdit aquí. I en els essencials se'm va ocórrer dedicar aquesta secció perquè la setmana passada van sortir els essencials, els títols recomanats per l'Associació de Crítics i Divulgadors de Còmic.
Sí.
I hi havia aquests mangas de Lino Asano, hi havia aquest Hombre sin Talento i el Sani, no?
Això en recorda més.
I a més el Sani...
Sí. Al Japó d'Ozu, no? Del director de cinema.
Sí, està molt vinculat. I, de fet, aquest Hombre sin Talento, el dimarts vam saber que és un dels còmics nominats a millor obra estrangera pel Premis del Saló, no? I és parcialment autobiogràfic. El Tsuge és un autor que pateix fortes depressions i que, de fet, va abandonar el còmic, que era l'única cosa que li donava per vídua, viure per dedicar-se a negocis ruïnosos, i ho explica aquí, com vendre pedres. O sigui, vendre pedres, que es veu que és una... Perdó.
Home, aquí es titula L'Hombre sin Talento, però clar, dient això que ven pedres no m'estranya, no?
Exacte, però es veu que és una tradició al Japó vendre pedres, sí, pedres maques que es troben pel camí. Però clar, fer-ho això als anys 80, al Japó ja no tenia cap futur. Però és la història això d'un home que sembla com abocat a arruïnar-se, no? I que somia, se saps aquells monges budistes que vivien pel... Pues ell, el seu somni és ser un monja d'aquestos que vaga pobre pel món, no? I és com autobiogràfic. I, no extra... I clar, aquest home, que era un autor que ara, de fet, és molt reputat, doncs ho va abandonar tot. I aquí més o menys ja es veu que és un home sin talento, però en aquest cas tenia un talent i el va abandonar, no?
Doncs... Déu-n'hi-do quanta teca has portat avui, eh?
Sí. Aquest es diu apuntem-ho tot,
El hombre sin talento.
El hombre sin talento, Sani Solanín, i què més?
La chica a la orilla del mar.
Perfecte.
Doncs ara farem una foto. Ara,
mangas que desmonten tòpics sobre manga, eh? Això és...
No us imagineu res, o sigui, si no teniu cap mena de relació amb el manga, no us imagineu aquelles cares d'Arare, ni de Candy, ni tot això, no.
Escolta...
Fes una foto amb aquest supermòbil que tens.
És que ara estic amb una altra cosa.
Sí.
Sí, matem aquesta alegria.
Calla, mira.